Ja has reservat la teva taula a la cuina del mercat? Truca ara al 972 28 01 20 i gaudeix dels productes del mercat a la teva taula. La cuina del mercat t'ofereix aquest programa. Olot Entén, un programa per donar veu a les persones, per reconèixer, respectar i tractar dignament les diferents maneres de ser, d'estimar i d'expressar-se. Olot Entén, un espai de suport, escolta i diàleg per visibilitzar la diversitat afectiva, sexual i de gènere a casa nostra. Un programa de Ràdio Olot pels drets de les persones LGTBI, amb el suport del Servei d'Atenció Integral per la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. Tens preguntes, dubtes o suggerències? Vols explicar la teva experiència? Posa't en contacte amb nosaltres a través de les xarxes socials de Ràdio Olot. Olot Entén. Escolta'l el dimecres a 7:45 del vespre i sempre que vulguis al podcast de radioolot.cat. Ràdio Olot, ara i sempre, compromesos amb la societat.
La perspectiva interseccional és una eina analítica que ens ajuda a desafiar la idea preconcebuda d'un col·lectiu LGTBI homogeni i ens recorda que les categories com l'origen, l'ètnia, l'edat, les creences o la classe social no es poden entendre de forma aïllada, sinó que ens afecten entrellaçant-se i generen situacions de privilegi i benestar o desigualtat i opressió a la població. Les lesbianes, gais i persones trans migrades procedents de països empobrits es poden trobar que, a més de la situació de vulnerabilitat amb què es troben per les lleis d'estrangeria, s'hi sumi la xenofòbia de la població autòctona d'on arriben, també del propi col·lectiu LGTB. Així doncs, poden patir rebuig pel fet de ser gais, lesbianes o trans i alhora per la seva procedència. És per això que és important visibilitzar un sector del col·lectiu LGTB que no sempre es té en compte, com és el cas de les persones refugiades o sol·licitants d'asil per identitat sexual o de gènere.
Olot Entén, un programa per donar veu a les persones, per reconèixer, respectar i tractar dignament les diferents maneres de ser, d'estimar i d'expressar-se, amb Tina Ruiz.
Avui ens acompanya al programa en Brian García. Ell fa 2 anys que viu a Olot i és advocat d'una entitat social de la ciutat. Gràcies, Brian, per ser aquí.
Gràcies a tu per convidar-me, Tina.
Que bé. Escolta, Brian, tu ets advocat, per tant vas estudiar dret.
Sí, vas estudiar dret i després vas fer un màster en dret d'estrangeria i vaig estar especialitzant-me en diverses àrees d'estrangeria en concret.
Val. I per què vas estudiar dret?
Va ser per diversos motius. Primer de tot perquè no vaig tenir una infància, diguéssim, còmoda, i això va fer que de ben petit m'hagués d'enfrontar amb moltes injustícies, sobretot per temes econòmics, temes socials, i vaig estar una mica abocat a aquestes situacions, no?, de desigualtat a nivell econòmic, social, familiar. Llavors vaig créixer ja una mica madurant massa aviat i vaig créixer com amb una voluntat i amb una intenció de lluitar contra les injustícies i lluitar contra les desigualtats i d'ajudar les persones necessitades o en risc d'exclusió social o aquest col·lectiu molt més vulnerable, no? Per com una mica retornar al món el que m'havia donat a mi.
O sigui, hi ha tota una qüestió molt vocacional pel fet d'haver viscut en primera persona aquestes injustícies i voler revertir a nivell social de dir, jo he de fer alguna cosa, no?
Exacte. Després, ja fora banda a nivell familiar, ja em vaig haver d'enfrontar amb altres situacions a mesura que anava creixent a l'institut i en altres àrees de la vida. I, bueno, diguéssim que fins i tot després d'haver patit aquestes desigualtats o aquestes injustícies, vaig començar a patir les desigualtats i injustícies de persones a les que estimava i que m'envoltaven també.
Em crida l'atenció que parles de l'institut, per exemple. Ens vols compartir què és el que passava a l'institut?
Bueno, quan vaig començar a l'institut, a primera d'ESO, em vaig haver d'enfrontar a molts problemes, perquè bueno, jo era una persona una mica diferent a la resta de nens, tenia uns altres gustos, tenia un comportament una mica diferent als altres nens, I clar, la diferència als instituts no és, diguéssim que no és premiada, sinó que és castigada. I bueno, vaig començar a patir bullying a nivell d'insults, agressions, amenaces. No tenia, tan sols tenia dos amigues durant tot l'institut i bueno, vaig haver d'enfrontar-me ja des de ben entrada a primer d'ESO amb una mica de soledat i amb una mica, bueno, tu has de fer tu i has de lluitar tu i t'has d'estimar.
És fort perquè dius, clar, el tema de la... Deies, jo era diferent, però en veritat si féssim una anàlisi i observéssim, no?, un centre com és un institut, la diversitat és a tot arreu, no? Igual hi ha algunes que, no?, que estan com més estereotipades o que s'assenyalen més, però dic que la diversitat forma part del teixit humà, no?
Clar, quan dic que era diferent, em refereixo a que, bueno, era aquesta diferència que no és benvinguda. Hi ha diferències que s'accepten, hi ha diversitats que s'accepten, però unes altres que no són molt benvingudes. No per tothom, però sobretot als instituts, una gran majoria, a més en el meu cas, ara mateix tinc 30 anys i això ha passat molt, fa molts anys i ara desconec com està la situació als instituts, però a la meva època aquest tipus de diversitat a la que jo pertanyia, aquest col·lectiu, no era molt benvingut, no era una diferència acceptada.
I parles d'aquesta diversitat, d'aquest col·lectiu, de què estem parlant?
Bueno, jo soc homosexual, vaig sortir de l'armari fa molts anys, però de ben petit, encara que no tenia molt clar la meva orientació sexual, sí que, bueno, tenia això que la societat diu que, bueno, pluma, no? Això que la societat diu que, ui, no ets un home com els altres perquè tens gestos, tens comportaments una mica femenins, poc masculins, no sé com definir-ho, perquè per mi és una severa bajanada, però sembla ser que per la societat no tant.
Vale, és a dir, que el tema, socialment, el tema de tenir pluma és, moltes vegades es... Deies, pot gent rebre insults pel fet de que tu eres un nen en aquell moment i tenies una expressió, no?, un comportament que igual s'associava més a trets més femenins i això també comportava un cert insult, no?
Exacte, i és que des dels 12 anys estàs escoltant maricón, 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 i jo deia, però si a mi ni m'agraden, encara no m'agraden ni les dones, ni les dones. Clar. Si és que no és el que m'agrada. Per què em dius maricón? És que no ho sé. Clar. Per què em dius maricón? És enfrontar-te amb unes agressions que no saps ni d'on venen, ni per què venen, i tu dius, però jo no he fet res. Per què?
Clar, clar. Clar, i a més que no tenen res a veure amb qui t'agradés tu, no? Que tu deies, tu dius, jo no sabia si m'agradaven els nens o les nenes, però sí que és cert que tenia una sèrie de comportaments que eren qüestionats, no?, o no benvinguts, pel fet de, bueno, doncs tu no ets un nen, no?
Com... Exacte.
Ser nen vol dir, no?
Exacte, que t'agradi el futbol, que vagis amb noies per estar coquetejant amb elles i no per estar parlant o estar, jo què sé, fent-li trenes o estar jugant a la corda amb elles al pati. Ser un noi com Déu mana, no? És estar jugant amb el futbol, estar barallant amb els altres nois, estar escopint al terra, estar dient... bajanades. I no, per mi ser noi és una altra cosa.
Penso quin pes, no? I crec que a dia d'avui encara passa quin pes per molts nois haver de comportar-se d'aquesta manera, igual moltes vegades sense que sigui de manera sentida, però per haver de, no?, fer aquest teatre, i després parlem de teatre perquè sé que fas teatre, fer aquest teatre sense poder permetre't ser qui ets, no? Perquè igual t'agrada el futbol i és fantàstic, però igual no t'agrada gens el futbol i és fantàstic, no?
Jo tot i així, haver patit aquesta situació, durant tot l'institut no em vaig negar a seguir sent qui era. Altres persones a l'institut s'amagaven i després quan van sortir de l'institut ja no s'amagaven tant, però jo em resistia. Em deia, per què? Perquè jo no puc ser com jo vulgui, perquè no em puc comportar, perquè no puc jugar a la corda, perquè no puc fer trenes a les nenes, perquè no puc estar amb les nenes, perquè no puc odiar el futbol. Per què? Perquè m'han d'agradar els cotxes. Llavors, a mi em donava igual. Però, clar, això va tenir un preu durant tot l'institut. Però un preu que, gràcies a Déu, a l'actualitat... diguéssim, està lleig, no que ho digui, però admeto haver pagat, perquè avui dia m'estimo tant, em sento tan lliure, i sento que ha fet el que m'ha donat la gana tota la meva vida, i no he renunciat a ser qui és. Però, clar, altres no tenen tanta sort.
I tant. I tant. I et volia preguntar, i després passem al teatre, estaves en un entorn educatiu, tu eres una criatura que tenies 10, 12, 14 anys, 16, però hi havia referents, persones adultes. Què passava amb el professorat? Què passava?
El professorat no feia res. El professorat es posava a l'esquena, no feia res, no deia res. En concret, una professora va trucar, una tutora a tercer d'ESO, va trucar la meva mare, perquè jo vaig començar com a reaccionar de manera agressiva a molts insultos, i va trucar la meva mare dient-li que li recomanava que em portés un psicòleg o un psiquiatre perquè no estava bé mentalment. Tenia reaccions molt estranyes. I no em van ajudar res. Res de res.
I sents que és perquè no ho veien? Perquè igual el professorat pot tenir dificultats per saber com afrontar certes situacions o gestionar certes situacions que es puguin donar als espais educatius.
Vull pensar que en aquells moments el professorat encara no estava tan preparat o no estava tan format per fer front a aquestes situacions. Penso que avui dia el professorat sí que està format, tant el professorat que ja porta molts anys a l'educació, perquè bueno, es recicla, no? Es fan formacions de reciclatge i s'actualitzen, no? I penso que avui dia tinc la confiança de que això no passaria o no passaria en aquesta mesura. Però abans, clar, estem parlant de fa 18 anys. Fa 18 anys potser el professorat no estava molt format o no era tan conscient, molt fins i tot la societat. Ara mateix hi ha molta més conscienciació del bullying. Hi ha telèfons especials per acudir. Abans això no existia. I era com una mica... Clar, no se sabia identificar molt bé.
Bueno, igual des d'aquí podríem interpel·lar, no?, el cos de professorat i de docents de primària i secundària perquè puguin acollir la diversitat i atendre-la, no?, gestionar-la quan calgui, en termes de diversitat sexual i de gènere o en qualsevol altre àmbit, no?
De fet, la cosa es va calmar perquè una treballadora social de l'Ajuntament va haver d'anar a parlar amb la directora. Val. I es va calmar, però, bueno, uns mesos, solament.
I per tancar el tema de l'institut, la resta de companys i companyes, dius tenies amigues, algunes amigues que igual sí que et feien costat i...
Tenia un parell d'amigues que avui dia conservo i que són una meravella, són els meus àngels, però ja està, res més.
Igual que des d'aquí també veure què fa la resta de companys i companyes, no? Quan hi ha algú que insulta, si no callen i diuen, escolta, això que estàs fent no està bé, també pot ser interessant, sí, no? Per fer suport a aquesta persona que està rebent.
Anima actualment a tothom que a la classe algú estigui patint algun tipus de maltracte, que no es callin, que s'enfrontin. Perquè avui li passes a aquesta persona, però demà et pot tocar a ti.
Et pot tocar a tu mateix, i tant. Sí. Val, i abans parlàvem... D'això del teatre, jo sé que tu fas teatre.
Faig teatre ja des dels 16 anys.
Des dels 16 anys. I fa poc m'explicaves que has caracteritzat, en aquesta última obra, has caracteritzat un personatge que igual dista o s'allunya bastant de qui és en Brian, no?
Sí.
T'ho pots explicar una mica?
Bueno, és una obra on és un sopar d'amics, no? I el personatge que jo interpretava era, bueno, el típic machirulo ibèric, masclista, xulo... tot l'oposat a mi. De fet, quan em van dir tu faràs aquest personatge, vaig pensar ni de conya, jo això no puc fer, això és impossible. Però bueno, mira, per mi sempre, cada vegada que m'enfronto un personatge és com un repte, no?, al món del teatre. I bueno, em va costar molt, però a poc, quan vaig veure després el resultat i els últims assajos, em vaig dir, ei, em sento molt orgullós del que he fet, perquè he tret molta de la meva pluma. Però això no és dolent, eh? Però clar, al teatre, si has d'interpretar una persona que no té pluma, doncs l'has de treure, com
clar,
sigui.
Clar, clar.
I jo crec que he aconseguit almenys la meitat de la meva pluma, eliminar-la, que per mi això ha estat, bueno, brutal. I em sento molt orgullós del que he aconseguit de fer que el personatge sigui el més real possible.
Que interessant, no?, aquest treball, sí, no?, de caracterització i de dir, bueno, doncs deixar de ser qui ets, no?, i el teu personatge que et porti a... això, caracteritzar en aquest cas una masculinitat que dista, sí, tant de la teva, no?
Sí, aquesta masculinitat tan acceptada a la societat, no? Tan,
lamentablement.
Tan estàndard normativa de... el que ha de ser un home. Que per mi això no ha de ser un home, però bueno... però és el que hi ha en aquesta societat ara mateix.
No, però tu diries que sí que comença a haver-hi diferents maneres, no?, de viure's i de ser home?
Sí, bueno, a veure... El món canvia, eh? Per sort, el món
Gràcies.
Canvia i bueno, hi ha aquest nou concepte, no?, de les noves masculinitats que s'està estendent bastant i que s'està, diguéssim, sensibilitzar, no, a la societat de que un home no és el que era fa 20 anys, que els homes ploren, que els homes fan coses que en teoria haurien de fer les dones i que tothom pot fer el que vulgui, tothom pot fer el que li roti i no seràs menys home per ser dir.
Mm-hmm. I jo crec que poder
està més canviant el model de masculinitat.
Sí,
per sort.
Sí, que com dius tu, que igual cada vegada es va prenent més consciència, no? Sí. Que el fet de que hagis nascut amb un cos, no? I amb uns genitals et porta en una societat, no? Que tot el que és masculí se li dona més valor, et posa en una situació que, que, bueno, que tens certs privilegis i que està bé que els puguis reconèixer també per poder-te'n deslliurar o veure què
exacte
passa això a l'altra meitat de la població, no? Que
exacte
tens altres genitals en aquest sentit. Escolta'm, i parlant del teu treball, tu com a advocat en aquesta àrea que ens deies de per la protecció civil, ens pots parlar si des del món del treball has estat acompanyant la situació de persones LGTB, per exemple, vinculades amb el tema de protecció internacional o no?
Aquí a l'entitat en la que jo treballo encara no he estat acompanyant a cap persona que hagi fugit del seu país per motius, per pertànyer al col·lectiu LGTBI,
uh-huh,
però sí que en les altres delegacions de l'entitat en la que jo treballo sí que altres companys advocats han portat i hem comentat els casos i, bueno, coneixes també, fora la teva vida privada, també coneixes persones que han hagut de fugir
uh-huh
o que han patit discriminació al seu país per ser gay, per ser lesbiana, per ser trans,
uh-huh,
i que han hagut, potser no han sol·licitat asil aquí, però han sortit del seu país perquè no podien ser lliures.
Uh-huh. Perquè ara igual aquesta pregunta serà una mica difícil, Brian, però què passa al món? O sigui, quines situacions s'estan donant en termes de protecció o en termes de drets LGTB, no? Perquè sabem, per exemple, que hi ha alguns països que sí que tenen, no, el marc normatiu, les lleis LGTB, però que la seva realitat social, el dia a dia, igual dista d'aquest poder protegir les persones LGTB, malgrat tinguin un marc.
Exacte. És que la llei no és la panacea. És a dir, tu pots legislar, pots regular drets de la LGTBI, però el més important a la societat d'avui dia no és fer lleis, és conscienciar a la gent. Les lleis estan molt bé, però si tu abans, o al mateix temps que estàs fent les lleis, estàs conscienciant, estàs sensibilitzant a la societat, perquè no serveix de res tenir una llei superpotent que regula els drets si després no s'aplica bé, perquè recordem que les persones que apliquen les lleis són són sers humans com tu, com jo, i clar, hi ha lleis més amb temes més sensibles que pot fer que la discrecionalitat sigui molt més ampla. I clar, com deia, no serveix res tenir una llei molt potent si a la societat en el dia a dia no es respecta aquesta llei, no es respecta els seus drets o les conseqüències d'incomplir aquesta llei no són efectives.
Uh-huh.
Llavors és molt més important, inclús que la llei, i t'ho diu un advocat, sensibilitzar,
uh-huh,
que la gent reflexioni, que la gent s'eduqui, que la gent aprengui.
Uh-huh.
Perquè hi ha molts països fora, sortim del nostre, que estem aquí, que ens queda molt camí per recórrer també, però hi ha molts països en què, bueno, es fa això que avui dia es diu pinkwashing, no?, que regulen lleis que de cara a la galeria, de cara al món, és com, uau, quin país està en un continent, entre cometes, com si diu, poc desenvolupat, i tenen unes lleis tan potents, tan progressistes, tan avançades, però clar, tu després surtes al carrer i no veus a ningú donat a la mà, veus a gent amb por de donar-li un petó a la seva nòvia, al seu nòvio, veus, mm-hmm, veus a persones que estan en un cos incorrecte des que van néixer, que no es senten en la valentia de poder dir, ei, jo no vull ser aquesta persona, perquè això comporta que la seva societat li fotin una pallissa, la matin, li fotin fora del treball o al seu barri on viuen s'han d'anar. És a dir, uh-huh, és terrible. La llei no és la solució, és una part de la solució, però no és la solució al 100%.
Uh-huh. És a dir, que aquestes lleis, sí que, bueno, o sigui, a part de que s'han d'implementar, hi ha d'haver recursos, uh-huh, a tots nivells, no?, humans, econòmics, etc., i han de poder abordar i també fer efectives tota aquesta part de la conscienciació que tu dius, d'aquestes parts més preventives,
exacte,
de sensibilització, de formació per fer canvis, no?, a nivell de valors, de creences, de la població.
Que la llei
s'impulsi
amb un pressupost per incidir sobretot a l'educació.
A l'educació.
Perquè tu, si una persona de 40 anys, mira, faràs que pensi diferent un parell de dies, però potser no li canvies la manera de pensar. Però si incideixes a la base de l'educació, des de ben petits, els nens, faràs molt. Perquè aquests nens creixeran, inclús educaran els seus pares.
Sí, sí, exacte. O sigui, el tema de l'educació és fonamental, ja sigui també, exactament, com parlàvem abans, en els àmbits educatius reglats, però també en els altres espais de socialització amb les famílies, els altres entorns. Perquè, Brian, tu em comentaves que has viscut a la pròpia pell situacions de vulneració dels drets, en aquest sentit, de persones LGTB, no? Ens podries explicar?
Sí, en concret, el meu exmarit, jo vaig estar a casa 9 anys, aquest any em vaig divorciar, però vaig estar 9 anys amb el meu exmarit, que és de nacionalitat brasilera, i bueno, quan el vaig conèixer no tenia permís de residència, bueno, tenia el permís de residència i treball, no estava renovat, no estava vigent, perquè va tenir un problema d'informació, de desconeixement, perquè ningú t'informa, ningú et diu ben bé què has de fer, i bueno, per desconeixement i ignorància de la llei no va poder renovar, es van passar els terminis i no va poder renovar de manera correcta el seu permís de residència. Què va passar? Va començar un via crucis perquè al no tenir renovat el seu permís de residència va començar a estar en una situació d'irregularitat, li van obrir un procés d'expulsió, un procediment sancionador d'expulsió, no li van fer fora del país, però li van canviar per una multa administrativa de 500 euros. Què va passar? Aquesta multa no la va poder pagar perquè el document i la resolució de la multa no li va arribar. No estava ni a comissaria, no li va arribar a casa, no li va arribar a la subdelegació del govern, tothom es tira la pilota, perquè una persona és com una persona en situació irregular, està oblidada. És una persona que no existeix. Llavors no pot accedir a molts serveis, no pot treballar, no pot residir, i és com, sembla que no interessa, no? És com, passa la pilota i, total, és uno más. I no, clar, va començar com un via crucis administratiu, va posar un recurs amb contenciós administratiu, va demandar a la subdelegació del govern perquè li donessin la raó, va estar com 3 anys amb això, però mentrestant no podia ni treballar ni residir, li van obrir un altre procediment sancionador d'expulsió, ahir ja em coneixia a mi. Jo vaig flipar una mica perquè ella em va explicar tot, l'advocada que li van assignar va explicar tot, jo no tenia res, però com pot passar això? La llei està preparada perquè aquestes coses no passin, com pot ser que passi això? Llavors, va estar amb el procés sancionador d'expulsió com un 8 mesos, al final li van canviar per una altra multa, però clar, no podia pagar aquesta multa sense haver pagat la multa que devia abans, i eren 2 multes pendents. Llavors va passar el temps, aquesta multa sí que tenia el document, però sense el document d'abans no podia pagar aquesta ni la d'abans. I era com un peix que es mossega la cua. Va passar el temps, es van enamorar, ens van fer per casar-nos, no? Per tenir una vida en comú, jo vivia aquí a Catalunya, per anar-me allà vivia a Galícia, i clar, al no tenir la residència en regla, vam haver de passar un munt de filtres, entrevistes, el fiscal va haver de fer un informe, tot això perquè és com, clar, no, ell no té, entre cometes, així vulgarment, no té papers, tu sí, i es pensen que, bueno, es cases per paper i no et cases per amor. Vam haver d'esperar quasi un any per poder casar-nos, i quan faltaven 2 dies, el fiscal va autoritzar, no, el casament, i ens casaven un dilluns i un dissabte el van detenir per no tenir el permís de residència en vigor. I el van detenir i va estar tota la nit a calabossos, a comissaria. Uh-huh. Jo recordo que aquest dia a mi em van trucar de la policia i diu, hola, ¿es usted la pareja de tal, tal, tal? Digo, sí, soy yo. Se le informamos que ha incumplido la ley de extranjería y que se encuentra detenido en tal comisaría. Digo, ¿qué ha incumplido la ley de extranjería? ¿De qué? ¿Qué dices? Si se va a casar conmigo el lunes, ¿qué está diciendo? ¿Cómo? Sí, ahora lo pondremos a disposición judicial y el juez determinará si lo ingresa en un CIE o lo envía a su país.
Imagina.
Yo recuerdo que al móvil va a quedar pim, 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 pim. Yo moría. Yo, ¿cómo puede ser eso? A ver, això és veritat? O sigui, que algú en... No, com... uh-huh. Això no, això és un malson, no pot ser això, que jo em caso amb aquest home en 2 dies. Què és això? No... Uh-huh. Clar, al matí següent va haver de dormir a la comissaria, al matí següent va arribar l'advocada i li va dir, però què feu? Que aquest home es casa demà? Què esteu fent? Déu meu! Va portar a la cita al matrimoni, que no s'ha sentit que aquest home ara... Primer que ja li han canviat dues expulsions per multes, que no les pot pagar, però ara sí que ja no té sentit que li feu ninguna multa ni res, perquè aquest noi demà ja regularitzarà la seva situació. Saps? Que té parella, té... I bueno, al final tot va ser un malson, ens vam casar, i a la setmana següent de casar-nos va arribar la resolució judicial que li donava la raó per allò que va passar feia ja un munt d'anys. Llavors, la cosa va acabar feliç, però clar, després de doncs, 2, 4, 6 anys.
Imagina't.
Un malson terrible.
Clar, el que dius tu, no? Que quants malsons està patint molta població, no? Ja sigui per processos migratoris o per situacions de dificultat de regularitzar la seva situació, també pel desconeixement que tenim la població en general, no? Nosaltres, la gent que no som advocades com tu, que tenim molt desconeixement de quins són els nostres drets, no? També les nostres responsabilitats, però sobretot els nostres drets i com moltes vegades la llei vulnera també els nostres drets i s'incompleix, no? Sort que va acabar bé.
Sí. Per sort, sí. En els altres casos no ha acabat tan bé.
Molts casos no.
Per desgràcia, però sí. Però vam haver de patir un munt, eh?
Yeah.
La veritat que sí, per estimar, de vegades...
Sí. Tela. Sí. Brian, estem acabant el programa i et volia preguntar, l'última pregunta és... Tu saps que el programa es diu Olot t'entén? Tu sents que Olot t'entén?
Jo sento que Olot s'esforça en entendre'm. Olot està fent, penso, des d'un punt de vista, està fent esforços per entendre... I jo crec que va per bon camí. Va per bon camí perquè, bueno, Olot cada dia més s'està esforçant per aprendre a entendre. Perquè no s'entén i punt. Una persona no entén i ja. També has de fer un esforç, diguéssim, educatiu o d'aprenentatge, no? I sento que Olot està aprenent i s'està esforçant per continuar aprenent, per continuar entendre'm. I va per bon camí. Penso que sí.
Mm-hmm. Que bé, Brian, doncs moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui al programa.
A tu, Tina.
Olot entén. Pels drets de les persones LGTBI.
I com sempre acabem el programa amb una cançó. La d'avui que ens ha proposat en Brian és La reina del Pai Pai, de Passion Vega. I amb ella ens acomiadem fins la setmana vinent.
Calle del silencio número uno, el Pai Pai abre su puerta irreverente a la hora en que hacen los grises su último turno, cuando ya no hay por la calle nadie decente. En la sala el humo indocil lo envuelve todo. Caballeros disfrazados de vividores, marineros que a este puerto como otros muchos vienen buscando el calor que dan los amores. Sobre el escenario ya se anuncia el primer nombre y entre lentejuelas y plumas de cabaret, tras la piel, los huesos y la garganta de un hombre, canta un corazón y un alma rota de mujer. La reina del Pai Pai buscó su nombre en la ironía, reina del Pai Pai de noche, triste fantasma de día. Tanta canta, no te calles, pobre loca, que el alirio es aún más triste cuando sale de tu boca. Canta, canta, nunca pares de cantar, que si te callas se calla, que si te callas se calla, se calla la libertad. medio camerino se desmaquilla. La bombilla del espejo alumbran su suerte, además de la mujer que le dio la vida. No hubo amores que a su amor correspondiese. Sobre el escenario queda claro cada noche la gran valentía que hay detrás de una mujer. Y al verlo llorar descubren a su vez los hombres que dentro de un hombre hay siempre un trozo de mujer. La reina del Pai Pai buscó su nombre en la ironía. Reina del Pai Pai de noche, triste fantasma de día. Canta, canta, no te calles, canta, que los ojos son más verdes si salen de tu garganta. Canta, canta, nunca pares de cantar, que si te callas se calla. Si te callas, se calla. Canta, canta, que tu canción es tu lucha y la bien paga se rinde a tus pies cuando te escucha. Canta, canta, nunca pares de cantar, que si te callas, se calla. Si te callas, se callas, se callas la libertad.
Olot Entén, un programa per donar veu a les persones, per reconèixer, respectar i tractar dignament les diferents maneres de ser, d'estimar i d'expressar-se. Olot Entén, un espai de suport, escolta i diàleg per visibilitzar la diversitat afectiva, sexual i de gènere a casa nostra. Un programa de Ràdio Olot pels drets de les persones LGTBI, amb el suport del Servei d'Atenció Integral per la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. Tens preguntes, dubtes o suggerències? Vols explicar la teva experiència? Posa't en contacte amb nosaltres a través de les xarxes socials de Ràdio Olot. Olot Entén. Escolta'l el dimecres a 7:45 del vespre i sempre que vulguis al podcast de radioolot.cat. Ràdio Olot, ara i sempre, compromesos amb la societat.